Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Carta dominical de Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
Déu us guard. En temps de postveritat. Postveritat va ser la paraula de l'any 2016 escollida pel diccionari Oxford. La defineix com allò que té relació amb moments en els que els fets objectius no influeixen tant en la formació de l'opinió pública com l'apel·lació a les emocions i a les creences personals. Es resumeix com l'idea que el fet que una cosa aparenti ser veritat és més important que la pròpia veritat. Segons expliquen els responsables del diccionari Oxford, la utilització d'aquesta paraula va augmentar l'any 2016 un 2000% en comparació al 2015. L'augment es va registrar sobretot el mes de juny, quan es va fer el referèndum en el Regne Unit que decidí la sortida del país de la Unió Europea, i també el mes d'octubre, dies abans que es celebressin eleccions als Estats Units en les que sortí guanyador Donald Trump. Les mentides, les mitges veritats, les intoxicacions i les manipulacions de persones i col·lectius són tan antigues com la mateixa humanitat. On està, doncs, la novetat de la postveritat? Hi ha qui pensa que es tracta dels antics usos de la propaganda i les relacions públiques de tota la vida. D'altres la veuen com una mentida de nova generació que fa servir missatges i relats que avui semblen veritables, no ho són, i que porten una forta càrrega emocional capaç d'impedir les ganes de comprovar si és veritat. Això s'hi suma al fet que el nostre ritme de vida és prou accelerat, que rebem infinitat d'informacions i missatges cada dia, i tampoc ens queda massa temps per comprovar la seva veracitat. La postveritat, a la fi, acaba convertint-se en una sèrie amenaça per la nostra llibertat. La litúrgia del diumenge tercer d'Advent ens presenta la figura de Joan Baptista com a testimoni de la llum. Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni. Vingué a donar testimoni de la llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la llum, venia només a donar-ne testimoni. Testimoni és aquell que ha vist, el que ha experimentat de manera personal, viva i profunda. Testimoni de la llum, testimoni de la veritat. Com assenyalava el Papa Benet XVI, Jesucrist és la veritat feta persona, que atrau envers ella el món. La llum irradiada per Jesús és resplendor de veritat. Qualsevol altra veritat és un fragment de la veritat que és ell i a ell remet. Jesús és l'estrella polar de la llibertat humana. Sense ell perd la seva orientació, perquè sense el coneixement de la veritat, la llibertat es desnaturalitza, s'aïlla i es redueix a arbitri estèril. Amb ell la llibertat es retroba, es reconeix, creada per al bé, i s'expressa mitjançant accions i comportaments de caritat. No podem oblidar que l'ésser humà és impulsat per la seva pròpia naturalesa a cercar la veritat. Així ha estat al llarg de la història. Ha buscat la veritat, el sentit de les coses i, sobretot, el sentit de la seva vida. I el qui busca la veritat i el bé, en el fons, està buscant Déu. L'existència humana és com un camí de creixement i de maduració en el que anem experimentant les grandeses i també les limitacions de la vida. La contingència, el dolor, la malaltia, la soledat, la pèrdua de sentit i d'esperança. Hi ha contemporanis nostres que potser no coneixen Crist, però són persones honestes, que cerquen la veritat i procuren fer el bé. No tinc cap dubte que tard o d'hora es trobaran amb Déu, es trobaran amb Crist, perquè ell és la veritat i el bé. Que tingueu un bon diumenge.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Àlvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel.
Com esteu? Com heu passat el cap de setmana? Bé? Espero que així sigui i que aquesta setmana que comencem ja molt a prop de Nadal sigui una manera de connectar-nos amb nosaltres mateixos, malgrat l'intensa força de la corrent energètica que s'està vivint en aquests moments. Guardeu-vos de les emocions fortes i connecteu-vos. El temps passa inexorablement i quan arribem al final del camí hem de mirar tot allò que hem anat recollint. Per cert, el temps, aquell element indefugible, però alhora tan fugisser, aquesta qüestió que tantes persones han abordat i que tan poques hem aconseguit dilucidar, incorporar i entendre profundament. Modus Vivendi és possible gràcies a un equip de professionals, de tècnics, de producció, de realització, que estan a darrere perquè això sigui possible i perquè arribi a les vostres oïdes, a les teves oïdes en aquest moment. Estiguis, on ens estàs escoltant, estem al teu costat. Us parla en nom de tots ells, Cristina Orduña. Avui comencem amb una cita d'un filòsof xinès, Nan Chuan, que diu així, escolteu, si vols trobar-ho, ho perdràs. Qui no ha reflexionat alguna vegada sobre aquest desconegut tan familiar com és el temps? Per veure la bellesa del regne és necessari aprendre a apreciar el prodigi del temps. Però què és el temps? Quan se li va fer aquesta pregunta a Sant Agustí d'Hipona, aquest va respondre això. Sé el que és, però quan m'ho pregunteu, no ho sé. És realment sorprenent que allò més familiar i quotidià sigui tan difícil de resoldre, un puzzle filosòfic tan complex. Albert Einstein va dir una vegada que la nostra noció absoluta del temps només és una fantasia. I científics i filòsofs de totes les èpoques, ben recentment, han arribat a la conclusió de que el temps no té una realitat objectiva. Per citar-ne un, Immanuel Kant, filòsof alemany, va dir que el temps no és algo objectiu, no és substància, ni accident, ni relació, sinó una condició subjectiva necessària degut a la natura de la ment humana. que aquesta és una observació molt interessant, no? Considerar el temps com un fenomen de la ment. Evidentment, aquesta concepció del temps no és una novetat. No hem descobert la sopa d'all, perquè els budistes, hinduistes, a l'antiga Grècia, sempre s'ha tractat com una creació de la ment, tot, però especialment això, no? I si ara mirem el nostre entorn, la realitat del que estem vivint, la informació que ens arriba, veiem que la física quàntica ens diu que potser no existeix el que denominem realitat objectiva. La realitat és allò que veus. És una realitat independent de la consciència o no? No ho és. Ells ens diuen que no. Que a vegades la realitat depèn dels ulls que la miren. Però no és menys cert que estem acostumats a dividir el temps en passat, en present i futur. I el present és la línia divisòria entre el passat i el futur. Estàvem escoltant aquesta mítica peça, no?, del Hobbit, d'aquest món llunyà en el temps o en la nostra ment, no?, de Howard Shore, perquè el temps és curiós, i el present més encara, perquè és un fantasma que s'esmuny en cada moment. Ara i ha passat. No? Zhuan Zi, un filòsof xinès, va dir sobre això que just quan el sol està en el centre del cel, deixes d'estar en el centre del cel. Aquesta circumstància tan paradigmàtica i tan quan, no? El present sempre té a veure amb algo d'imprecisió, no? Però, amb tot, el present no es pot definir amb exactitud i tampoc és possible definir ni el passat ni el futur. Mireu, hi ha un misteri, no? I el misteri és que sembla que no s'ha de distingir entre el passat i el present. Així us sembla suggerir una cita de Joan, de Sant Joan, quan diu, parafrasejant a Jesús, que va dir, en veritat us dic, abans que Abraham fos, era jo. No? Bé, almenys existeixen dues classes de temps, la que marca el rellotge, que l'hem inventat per això, no?, i el psicològic. I aquest darrer està en relació directa amb l'espiritualitat, no? Quan nosaltres en vivim un moment d'immensa alegria, som conscients del temps? Quan vivim un moment d'immens dolor o de tremenda duresa, som conscients del temps? Tot passa així, ràpid, oi?
Fogo brilhando a escrever na alma. das fontes da nossa utopia. São sementes, são rostos sem véus. O teu sonho profundo estreita dos céus. Logo de manhãzinha subindo a ladeira já. Já vai a caminho a Maria Paia. Desenha no peito moreno um caminho de hortelã. Na frescura dos passos, a eterna paz do poeta. Uma pena ilumina o viver, e outras penas de esperança perdida. O teu rosto sereno cantar a vida. Mil promessas de amor verdadeiro vão bordando o teu manto guerreiro. Hoje sempre serás o primeiro canto.
A vegades ens sentim tan atabalats pel que vivim, no? Hi ha tanta cacofonia d'idees, de pensaments, de circumstàncies, que perdem la noció del temps. Però a vegades el que passa és que caiem en una mena de letargia en la que tot passa molt lentament, cada vegada menys per això. Perquè les noves tecnologies, els inputs permanents d'aquestes tecnologies fan que no tinguem un ritme estable del temps. Tot col·lisiona, tot es barreja. L'hora de dinar no és un tempo, l'hora de sopar tampoc. Podem fer-ho abans, podem fer-ho després. A l'hora de dinar fem una cosa, a l'hora de sopar en fem una altra. El tempo, com diu un dels filòsofs moderns d'avui, ve marcat molt pel ritme de les coses que fem. Quan no hi ha ritme, el tempo es trenca. El temps transcorre ràpid o a poc, segons el nostre estat interior. Aquesta és la peça clau. L'expressió "el temps ha passat volant" ens indica tot sovint que la persona s'ha divertit, que s'ho ha passat bé, que estava tan imbuïda pel que feia que ha despreciat la concepció del temps, no? En canvi, quan un s'avorreix, el temps passa lentament, i això ho saben més els joves que els grans, no? En el folclor xinès i japonès hi ha un tema recurrent que té molt a prop el concepte d'un viatge en el temps d'Einstein, no? Diu aquesta història així. Un jove passa diversos dies en una muntanya màgica. Quan retorna al seu món, descobreix commocionat que les dinasties han canviat i que els seus contemporanis tenen el cabell blanc, que han perdut les dents, que tot és una altra història. Es diu que un dia en el cel val per 10 anys a la terra. Doncs semblaria que el pas del temps depèn d'on ens trobem, no?
This is for you. I love you. Thank you. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, 'cause you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero.
Quante volte mai piccola sconfitta sembra sia un deserto di rinunce grande ostilità e vuoi dimenticare la realtà.
Aquesta mítica peça de Maria Carey que comparteix amb Luciano Pavarotti, Hero. Tots una mica som herois, no? Si escoltem el que diu ara la Maria... Com un llibre que no saps al final i t'espanta el que llegeixes. Així la vida és. Quan neixes ja t'exposes al dolor i de poc a poc i amb valor aconsegueixes créixer. I com lliura el cor i ens ensenya que no hi ha por. Hi ha fracassos i maledat, hi ha batalles que guanyar. I en cada pàgina l'amor ens converteix en lluitador i descobreixes lo comú que hi ha en un heroi com tu. Són pocs els que s'arrisquen per amor, però tu tens la fe, i això ho és tot. La pregunta és aquesta. Tots ens sentim herois del nostre moment i la vida és així, no? Plena d'instants difícils i fàcils. Quan el regne és l'estat de júbil, és de felicitat, doncs és maco veure la vida. Però quan això es trenca i s'esvaneix i comencen els pensaments improductius, entrem en una dinàmica més complicada, no? Segurament l'espiritualitat i el temps té a veure amb viure el moment present. Com a la història aquella en la que un home s'havia citat amb una dona de la que s'havia enamorat i en ple sopar, sota la llum de les espelmes i acompanyat per la música, li va dir a la seva acompanyant: "Quan? Quan tornaré a veure't?" Sí, ens enamorem d'un moment, d'un instant, no? En el moment que una idea pertorbadora entra, tot es perd. I, per tant, potser el temps es troba a la zona sense pensament, no? La qualitat de vida comença on acaba la nostra addicció, a l'hemisferi esquerre del cervell, la necessitat de controlar-ho, de racionalitzar-ho tot, no? No és necessari deliberar, no és necessari intentar deliberadament no pensar. Doncs això mateix ja en si mateix és una manera de provocar pensaments, no? Però sí que hi ha una manera de fer això de pensar en no pensar, i és senzillament imbuir-se profundament en el que s'està fent, en el que s'està vivint, ja sigui tallar la gespa, fregar els plats, fer el sopar en aquest moment, conduir. Viure en la zona sense pensament és el mateix que viure en la zona sense temps, perquè no hi ha temps si no hi ha pensament. I alguns autors a això també l'han anomenat eternitat. Una eternitat que s'assemblaria molt al regne de Déu. Oliver, que és mestre de meditació espontània, que l'eternitat no és l'extensió infinita del temps, sinó la seva desaparició, i que això és el que viuen les persones que practiquen activitats de risc, no? Són situacions en les que aquestes persones eliminen la personalitat i es posen en el límit de la seva resistència i en el que alguna cosa molt diferent de la seva personalitat, del seu ésser, toma, pren el control, no? Bé, potser aquests esports en terrís són una manera de meditar, però, com diu el psicòleg Abraham Maslow, la necessitat de realització significa específicament experimentar de manera absoluta, intensa, despresa, totalment volcada i concentrada. Abraham Maslow parla d'aquestes experiències com experiències supremes, moments transitoris de la pèrdua del jo, del jo, flaixos breus, instantanis, d'aquesta adquisició del temps i de la pèrdua del temps, perquè no existeix res, perquè, com us dèiem, l'eternitat no és l'extensió infinita del temps, sinó la seva desaparició. Bé, avui no puc evitar acabar amb una cita bíblica, i aquesta serà de Lluc. Lluc 17, 20, 21 diu: els fariseus li van preguntar quan vindria el regne de Déu, i Jesús va respondre: el regne de Déu no vindrà amb senyals visibles. Tampoc diran està aquí o allà, perquè el regne de Déu està amb vosaltres. Permeteu-me ser una mica irreverent, perquè potser aquest fragment tindria moltes altres lectures, però i si entenguéssim que de sobte tot està en aquest traspàs de la personalitat per entrar en la comunió amb Déu? Única i exclusivament desaparèixer per tornar a existir. Us deixo amb aquesta pregunta i us convido a estar en presència activa al llarg d'aquest Nadal. Que tingueu bones vacances de Nadal, si les feu, perquè el proper cap de setmana ja és Nadal, no ens podrem escoltar. Ens escoltarem d'aquí a dos caps de setmana. A reveure.